de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís, de nou en versió reduïda, i que podeu trobar al podcast de Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm i a les nostres xarxes socials. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Avui comencem el programa parlant d'un nom propi, el de Diego Cavallo, segurament el sorprenent primer golejador del Centre d'Esport Sabadell 2021-2022, amb la seva matinera Diana al Coi dissabte. Aquell gol, aquell obús que toca les cames de Jona Mejía, del futbolista malagueny, però d'origen hondureny, del Deportivo Alcoyano, i que acaba despistant el seu porter José Juan per fer així el primer gol arlequinat del nou curs. Sergi Parc, què tal? Com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Parlant de Diego Cavallo, home, segurament a les travesses, si agafem, per exemple, el programa de fa una setmana i diem qui marcarà el primer gol del Sabadell 21-22, no estaven aquestes travesses Diego Cavallo.
No, home, ni molt menys, però al final és el que compta, no?, que el Sabadell marqués el gol. Al final només va servir per treure un sol punt, però sí que és veritat que també s'ha tret aquesta espina sobre l'equip, no?, de no veure porteria després de dos empats a zero consecutius en les dues primeres jornades de la temporada. Doncs aquest gol es va agrair, i més quan va arribar tant d'hora i semblava que el Sabadell tenia opcions de mantenir aquest avantatge. Finalment no, però bé, al final una bona fuetada, com dius, toquen el jugador de l'Alcoyano, però va entrar, i bé que el va celebrar l'equip.
El va celebrar, tot i que, com dius, després d'una hora aproximadament, una mica més per davant en el marcador, no n'hi va haver prou per poder sumar els 3 punts. Parlarem també, per cert, avui, i si no m'estires de les orelles i m'ho recordes al final, de la reacció del Centre d'Esports als horaris, perquè hi ha hagut reacció de caire intern amb la Federació Espanyola de Futbol després que ahir coneguéssim ja les 4 jornades següents a la que tindrem aquest diumenge, i de manera també sorprenent, els dos partits a casa del Sabadell, insisteixo, després del Barça B d'aquest diumenge a les 5, seran en la mateixa franja, divendres a la tarda, a les 7 a més, en un horari una mica estrany. Ho comentàvem ahir amb el Pau Vituri al Tribuna Preferent a través de Twitch. Després ho parlem i ja apuntem de totes la crítica, si volem entendre així, la sorpresa, la preocupació de l'entitat arlequinada.
O sigui, m'estàs dient que no només que la gent està una mica enfadada, els aficionats arlequinats, sinó que el club tampoc li ha agradat gaire, aquests horaris de les pròximes jornades?
Veig que has llegit bé entre línies, després ho acabem de comentar. Diego Cavallo va marcar al Coi, i així d'entrada l'escoltem explicant que era una jugada d'estratègia directament, que era una jugada assajada, passa per sobre Aaron Rey, fa veure que s'està desmarcant però ja la frega una miqueta, per tant la pilota està viva, aprofita que la marca que estava pendent d'aquesta pilota l'arrossega el gallec Aaron Rey amb el seu desplaçament, avança posició, pica porteria i, com diem, primer gol del Sabadell 21-22. Diego Cavallo ho explica així.
Es una jugada preparada, ha salido bien y con eso nos quedamos. Hay veces que cuando se preparan las cosas no sale, esta vez sí, pues mira.
Ara li preguntaré al Sergi Parc per aquesta acció i, sobretot, pel bagatge golejador de Cavallo, que de moment aquí al Sabadell està tenint protagonisme no només per ser titular, sinó també a la pilota aturada, servint, per exemple, corners o faltes amb la seva condició d'esquerrà. Però abans, parlant d'aquest partit contra l'Alcoyano, el salmantí explica que perfectament el van poder guanyar, fins i tot, diu, després de l'empat del conjunt alcoyà.
Lo más difícil, sobre todo en este tipo de campos, pues que se ponga uno por delante, hay que intentar hacerlo bueno, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido oportunidades para meter el segundo, y luego en una jugada aislada, un balón desde la banda, pues nos han conseguido empatar. Aún así, hemos tenido una ocasión después que nos hemos podido poner por delante y no hemos podido.
Avui, dimarts 14 de setembre, Sergi Parc, ara si et pregunto, demà es compleixen just 2 anys de l'últim gol que havia fet Diego Cavallo fins al de dissabte passat. Va ser a la Romareda, en una bona plaça, i avui a la redacció me l'ensenyaves, has anat a buscar-lo. Zaragoza 3, Extremadura 1, per tant no li va servir a l'equip d'Almendralejo per sumar algun punt. Però quin golarro que va marcar Saragossa Diego Caballo, eh?
Un autèntic golaç. No sé si de volea, perquè no és que l'engalti de primeres a l'aire, sinó que la pilota fa un bot i aleshores sí que, ja de primeres, com diem, Caballo, un autèntic cacau que es cola a l'escaire de la porteria del Zaragoza, i a més aquest cop va ser net, sense que dugués cap jugador defensor, com dius, no va servir ni tan sols en aquell cas per l'equip de Mendralejo per treure alguna cosa de la Romareda, però mira, Diego Caballo no marca gaire, però almenys en els últims gols que ha marcat, doncs han estat des de fora de l'àrea.
Per això dèiem que és sorprenent, primer golejador de la temporada, perquè és que al final Caballo és lateral, això d'entrada, en el Sabadell, en el dibuix d'Antoni Hidalgo és carriler esquerre, no es prodiga molt en atac, com a mínim en la funció golejadora, potser més com a assistent, però tu veus el seu bagatge golejador i és bastant indicatiu aquests gairebé 2 anys que han passat entre un gol i l'altre per adonar-nos que no és un jugador golejador, precisament.
Sí, al final, com dius, jugant en aquesta posició de lateral, tampoc té per què tenir aquesta projecció ofensiva de cara a porteria, com dius, sí que es caracteritza sobretot per posar centrades. Crec que des que va fitxar estic insistint molt en aquesta idea de com venia des de
jo crec que et va marcar tant
la
conversa que vas tenir amb el periodista, amb el company de Castella-La Manxa, que des d'aleshores estàs gairebé traumatitzat amb el tema de les centrades de Caballo.
Sí, sí, era amb el Juanma Sevilla de Radio Albacete, però clar, jo recordo que li deia podem parlar d'alguna cosa positiva, perquè és veritat que Diego Caballo no ha deixat molt bon record a Albacete, com la resta de l'equip, no? Va ser la tònica general d'un Albacete que anava de capa caiguda, i és que gairebé no en destacava res, i al final Caballo, durant la seva carrera, s'ha caracteritzat sobretot per posar bones centrades a l'àrea. A terres manxegues sembla que no ho va aconseguir del tot, però home, aquí a Sabadell sí que ja li hem vist posar bones centrades, bones pilotes a l'àrea, i si ara també es destapa com a golejador sorprenent, veurem si continua amb aquesta tònica, doncs ho agrairem millor que millor, però si no, a veure si recupera també aquest olfacte a l'hora de posar assistències de cara als davanters del Sabadell.
Avui, per cert, dia de descans per la plantilla d'Antonio Hidalgo. A partir de demà preparen el Sabadell-Barça B de diumenge a les 5 de la tarda i haurem d'estar pendents precisament de Diego Caballo, perquè aquestes centrades a l'àrea, aquestes incursions en atac, no les van poder veure més que 45 minuts al Collao, perquè el futbolista de Salamanca va acabar tocat l'enfrontament, i per tant aquestes molèsties que arrossegava en el bessó, en el Soli, no sé si el deixaran entrar amb normalitat o no als entrenaments d'aquesta setmana, i sobretot pensant ja de cara al partit contra el Barça B. Aquestes eren les sensacions de Caballo sobre les molèsties que va sentir al Collao.
Tenía unas pequeñas molestias en la zona del solio gemelo y bueno, era mejor tener precaución que a lo mejor intentar forzar. Sé que es jodido, pero a lo mejor incluso fastidiar al equipo, porque en una jugada aislada a lo mejor no podía ayudar y era preferible salir y estar bien para el siguiente.
I tot en un Diego Caballo que en tota la seva carrera, incloent-hi el del Collao, només ha fet 5 gols com a sènior al seu sostre, 2 dianes en una temporada, la 17-18, al Fabril, al filial del Deportivo de la Coruña. Per tant, un jugador, com dèiem, que no s'acaba de prodigar massa en atac, per això dèiem aquesta categoria, aquesta etiqueta que li penjàvem avui de sorprenent primer golejador, però no és la primera vegada que tenim un perfil així similar al de Diego Caballo estrenant el compte golejador d'un curs del Sabadell. Avui, amb la veu del Pau Duran, hem preparat aquest informe comparant la primera diana 21-22 del Sabadell, la de Diego Caballo a Alcoi, amb la dels anys anteriors.
Caballo s'ha sumat a la llista de futbolistes que poden dir que han fet el primer gol d'una temporada al Centre d'Esport Sabadell. En l'última dècada, per exemple, formaven part d'aquest selecte club Aníbal Zurdo, Cristian García, Edgar Hernández, Valentín Merchant, Miguel García, Felipe Sanchón, Néstor Carol, Óscar Rubio i Juan Hernández, que l'any passat va fer la primera diana de la campanya a Vallecas. El gol de l'exjugador de l'Albacete ha arribat en el minut 4 de la tercera jornada, és a dir, després de 184 minuts de joc. Hem d'anar gairebé 10 anys enrere, el 2012, per veure un que va trigar encara més. Va ser el d'Aníbal a la jornada 4 contra l'Almeria. Aquell dia el mexicà va fer 3 gols, l'últim hat-trick fins ara d'un arlequinat, el primer dels quals per trencar una sequera de 295 minuts sense veure porteria rival. S'hi acosta, això sí, l'inici de la 2016-2017, quan Miguel García va marcar faltant 2 minuts pel final de la segona jornada. Tot això si comptem només la primera diana, però si ens fixem en la temporada passada, darrere del matiner gol de Juan Hernández contra el Rayo, va venir una llarga travessa pel desert, 572 minuts sense foradar la porteria rival. Al tram final a Vallecas, els partits sencers contra Mallorca, Espanyol, Mirandés, Albacete i Zaragoza, i els 52 minuts que va trigar Stoikov en fer el gol dels triomfs davant del Leganés. Avui, però, ens quedem amb tota una seqüència de fets que repeteix de forma ben curiosa. El Sabadell acaba de baixar de segona divisió. L'últim cop que es va veure en aquesta situació, qui va fer el primer gol de la temporada va ser Valentín, el lateral esquerre de l'equip, igual que Diego Caballo. El gol va ser rematant un córner, per tant, a pilota aturada, com el de dissabte al Collao. Va ser a Elda, és a dir, també a Terres Alacantines, i va servir per esgarrapar un empat, el mateix que davant l'Alcoyano. De Valentín Merchant a Diego Caballo. La història es repeteix.
Aquests paral·lelismes que hem trobat avui entre l'any del retorn, malauradament, a la tercera categoria del futbol estatal, amb Miguel Álvarez i Valentín Merchant fent el primer d'aquella temporada. Si recordeu, el partit acaba 2-2 amb doblet d'Àlex Arlequinat, Antonio Cañadas per part de l'Eldense, i aquest empat al Collao, també a l'interior de la província d'Alacant, amb el gol de Diego Caballo. El que és evident, Sergi, és que al final el Sabadell porta 3 empats, no perd, gairebé no encaixa, només el gol de Sánchez, d'Àngel Sánchez, l'altre dia al Collao, però la sensació és que tampoc acaba d'arrencar, que no acaba de carburar com voldria, i per tant la pregunta del milió és si, a part de l'autoexigència que ja hi havia, recordem que, a més, l'objectiu d'aquesta temporada, des del principi, aquí ningú ha volgut amagar les seves cartes, és estar dalt, és lluitar per l'ascens, i per tant, arrencar amb un 3-9 suposa un plus de pressió per la plantilla?
Clar, és un missatge que s'ha anat repetint, jo diria que des de tots els estaments, directiva, cos tècnic potser una mica més reservat, però jugadors també durant l'estiu han anat insistint en la idea que el Sabadell ha d'estar a la part alta i ha de lluitar per tornar a segona divisió aquesta mateixa temporada. Així que amb aquest 3-9 no és un bagatge, diguem-ne, del tot positiu per un equip que vulgui estar en aquestes primeres posicions, però des del club demanen calma. Per exemple, Antonio Hidalgo.
La pressió la tenim sempre del primer dia, evidentment que vols guanyar els partits. L'altre dia, no sé quin minut era, el Cache va posar els dos pals, que ja és difícil, sí que van tenir aquesta molt, 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 molt clara, i a partir d'aquí les nostres aspiracions és estar el més alt possible, no? I això va de guanyar partits, i ara mateix tenim el que tenim, és la situació. M'han agradat coses que anem evolucionant. És cert que ens queda moltíssim per millorar, sobretot amb la pilota, i a partir d'aquí, doncs, preparar el partit següent.
Content, per tant, amb la progressió del seu equip, no amb els resultats, evidentment, Antonio Hidalgo. Tenim un parell de tastets de dos jugadors de la plantilla, de la línia defensiva. De fet, un ja l'hem escoltat, Diego Caballo, l'altre Aleix Coc. Una mica la mateixa línia que el míster.
Sí, de fet, Aleix Coc a les xarxes socials també l'hem vist demanar calma. Després de l'empat contra la Balona, no, va posar un tuit dient això, tranquil·litat, que queda moltíssim. I en això ha volgut també insistir al tarragoní, que ha volgut destacar aquesta solidesa defensiva i que ara toca treballar per millorar lliurar en atac, i espera a Aleix Coc que això vagi succeint més d'hora que tard.
Jo crec que a tothom li hagués agradat, no, tindre 9 punts, però bueno, ningú va dir que sigués fàcil. Al final els equips estan molt ben treballats i la veritat que bueno, fins ara ens està costant bastant, no, generar ocasions a la porteria contrària. Si és veritat, com tu has dit abans, que darrere som, bueno, darrere i en general l'equip és sòlid, però bueno, a partir d'aquí jo crec que hem de començar a donar passes endavant, no? I començar a generar ja ocasions i que arribin les victòries.
I aquest missatge coral també el podem sentir en veu de Diego Caballo parlant del mateix, que al final la pressió la tenen des del minut zero.
Creo que presión la tenemos desde el primer día. Sabemos dónde venimos, qué equipo somos y cuando viene en un equipo porque viene ese equipo, y cuando vamos fuera porque vamos fuera. No es verdad que estamos muy preocupados, me preocuparía más si no tenemos ningún tipo de ocasión. En este caso, los partidos que hemos tenido, creo que nos hemos podido poner por delante en cualquiera de ellos. Lo único que podemos hacer es seguir creyendo en ello, saldrán las cosas y seguramente lleguen los goles.
Doncs parlant de creença, de creure-hi, recordem, Sergi Parc, que és evident que no és plat de bon gust començar amb un 3 de 9, encara que tingui també lectures positives, tenint en compte que qui et visita aquest diumenge a les 5 de la tarda, horari de futbol de tota la vida aquí a Sabadell, és el Barcelona B, però que també és evident que el Barcelona B ha començat pitjor encara que tu. 2 punts, només un gol, igual que el Sabadell, però amb un asterisc, en el seu cas en porta un mes en contra, per tant ha perdut ja un partit, només 2 punts dins del descens, un Barça B que no acaba tampoc d'arrencar del tot.
No, ni molt menys. De fet, a l'última jornada no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Costa Brava, i com dius, si aquí hi ha gent que parla de pressió, que si el Sabadell ha de començar a espavilar, arrencar d'una vegada per totes, trobar el camí de la victòria, imagina't pel filial blaugrana, per l'equip de Sergi Barjuan, que com dius, tampoc ha començat allò de la manera que esperava. Així que jo et diria fins i tot que per pressió, per aquest Sabadell-Barça B, potser la tindrà més el conjunt de Sergi Barjuan que no pas al centre d'esports.
Doncs estarem atents a això, al que succeeix aquesta nit també a la Champions, per si ens dona alguna pista. Recordem que el primer equip del Barcelona juga contra el Bayern de Munic amb moltes absències, i qui sap si amb algun jugador de la base tenim protagonisme. I sobretot el que comentàvem ahir al Tribuna Preferent, el Barça juga a partit de Lliga dilluns, l'endemà d'aquest Sabadell-Barça B, contra el Granada, i per tant si hi han absències que continuaran havent-hi, evidentment, dels Braithwaite, dels Dembélé i companyia, Ansu Fati, etc., doncs potser tira de Nico, potser tira de Gavi, aquests jugadors que són del filial però que estan a cavall entre una plantilla i l'altra, entre Sergi Barjuan i Ronald Koeman, en el seu dia companys també del Dream Team al Futbol Club Barcelona. Pressa no tens, no, Sergi?
Cap ni una.
Doncs si et sembla, comento 4 coses molt ràpides del Sabadell i després parlem de squash d'Iker Pajares, que déu-n'hi-do la fotografia icònica d'ell jugant entre piràmides directament a l'Egipte. Abans, dèiem també ahir en el Tribuna Preferent que el club és a punt de superar la barrera del sostre màxim, podríem dir, a la categoria de bronze del futbol estatal. Ja està per sobre dels 4.300 socis, a poc que arribi a 4.400, superarà aquesta xifra. Per tant, gairebé m'atreviria a dir que és qüestió d'hores o de dies que el Sabadell aconsegueixi el seu sostre, el seu màxim d'abonats, el que era la segona B abans, ara la primera RFF. Més coses, horaris. El Sabadell ja coneix les pròximes 5 jornades. Sabia ja prèviament el partit contra el Barça de diumenge a les 5 de la tarda, aquest diumenge, i a partir d'aquí, ahir a la tarda, va conèixer 4 horaris més. Són fàcils d'explicar i segurament, si no el sabeu encara, potser ara us emprenyeu una mica. Els 2 propers desplaçaments seran a Algeciras la setmana vinent i 2 setmanes més tard a Tarragona, en la mateixa franja, dissabte a les 5 de la tarda. Fins aquí tot més o menys normal, si no fos perquè entremig d'un partit i l'altre i la setmana següent, 2 compromisos seguits del Sabadell obriran el foc de la jornada. Parlo de la jornada 6 i de la 8, Villarreal B i Atlético Sanluqueño, els 2 es jugaran divendres i a més a les 7 de la tarda. Per tant, tots els que treballen en el món dels serveis, que tinguin una botiga, un negoci, etc., ho tindran bastant fotut. Fins i tot he llegit algun tuit que deia: encara hi haurà més gent del Sabadell a Tarragona el dia del nou estadi contra el Nàstic que no pas en els partits a casa. I en la línia d'això, el mateix centre d'esports ha enviat un comunicat, una carta a la Federació Espanyola. Potser el verb no seria queixar-se, però sí alçant una mica la veu i mostrant la seva sorpresa i la seva preocupació pel fet que, de manera consecutiva, 2 partits seguits a la nova Creu Alta, després de tot el que hem hagut de patir, de no tenir públic, etc, etc, es juguin en aquesta franja, amb aquesta hora i aquest dia, divendres a les 7 de la tarda. Insisteixo, no el del Barça B, sinó els 2 següents, Villarreal B i Sanluqueño. Ho fa bàsicament el Sabadell perquè entén que això, en un inici de campionat a sobre, perjudica clarament el club en quant a ingressos i sobretot a la seva massa social, perquè és probable que es vegi disminuïda la xifra total d'espectadors a la nova Creu Alta. Per tant, com us dèiem en començar amb aquest petit spoiler que fèiem, el Sabadell ha enviat una carta a la Federació Espanyola de Futbol mostrant la seva preocupació i la seva sorpresa pel fet de jugar 2 partits consecutius divendres en un horari un pèl estrany a les 7 de la tarda a la nova Creu Alta. Ara sí, fem una petita aturada per la publicitat i de seguida parlem, entre d'altres, d'un rècord d'Espanya, el de l'hora, ni més ni menys, de ciclisme, que s'està coent d'aquí a un mes vista, i també d'esquash. Oh, 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 oh.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions, a sentir l'orgull arlequinat, a viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem, junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell.
Festa fort Sabadell!
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Radio Sabadell.
Señor que s'oxida el sofà.
Recupero un altre cop al Sergi Parc de tornada de la publicitat, ara ja no per parlar del centre d'esports, sinó per agafar la raqueta d'esquash amb el bon paper que ha tornat a fer Iker Pajares. Ho dèiem, crec que a la prèvia d'aquesta visita al Caire, al bressol de l'esquash mundial, que va tenir la mala fortuna de veure's afectat per un positiu en el seu vol camí de Gran Bretanya, que el va deixar fora de combat quan estava signant un molt bon campionat en l'última cita del PSA que havia tingut el del Malibú Esportiu. Des d'aleshores, victòria en un Open a Galícia davant del mític Borja Golán, el millor jugador de la història de l'esquash espanyol, i no sé si dir-ho jo o que sigui el Sergi Parc qui comenti el nom dels rivals que s'ha trobat Iker Pajares al Caire. T'animes tu, Sergi, o els dic jo? Com tu prefereixis.
Va, si vols els dic jo, no tinc cap problema. Ja vas veure l'altre dia la transmissió de l'Alcoyano Sabadell que el porter suplent de l'Alcoyano no vaig tenir problemes per dir-lo.
Estopiainic.
Una cosa així.
L'eslové, sí. Tomàs Estopiainic.
Va, doncs els rivals del...
D'entrada, deixa'm dir, perquè és que és molt curiós. El nom del primer que diràs, que és de Hong Kong, hongkongès, no té cap vocal, només té tres lletres, una T, una S i una Z. No sé si això es pronuncia...
O tz,
no sé.
Jo li diré tz quan lau.
Tu tens arrels asiàtiques, sí, a la família, no arriba, no, fins
no,
aquí.
No, el tema Hong Kong no domino.
3-2, el primer partit contra...
Contra Zikwan Lau, 3-2 en 74 minuts, va ser un d'aquells partits durs.
Molt ben jugat, la pronúncia.
Sí, home.
Ho dius així, empalmant un amb l'altre i no es nota tant. Zikwan Lau. 3-2, sofert el partit, victòria però d'aquelles que deixen les cames fatigades. En el segon, aquest una mica més fàcil, de pronunciar?
Sí, contra el nord-americà Todd Harrity per 3-0, però un 3-0 d'aquells treballats perquè totes les mànigues van ser per resultats ben ajustats i el partit va durar una miqueta més d'una hora, així que també va haver de suar de valent Iker Pajares.
I aquest nom sí que ens sona. Després, als vuitens de final, es va trobar amb un dels cocos, el número 3 dels caps de sèrie d'aquest SIP Egyptian Open, que és aquest te'l puc dir jo, aquest d'aquí ara vaig amb avantatge. Tarek Moment, sí. Que és un dels millors jugadors del món.
Sí, i a més jugava a casa perquè és egipci i la veritat és que Pajares, amb tot aquest cansament que estem parlant d'aquestes dues primeres rondes i l'entitat del rival, doncs no va tenir cap opció, per la via ràpida 3-0 i el partit va durar tot just 27 minuts.
Hem parlat amb l'Iker des de l'Egipte, que així en línies generals podríem dir, Sergi, que satisfacció, tot i que haurà eliminat davant de Moment 3-0, però molt bon paper el que ha fet.
Home, al final estem parlant que s'ha classificat pels vuitens de final en un dels tornejos més prestigiosos del circuit mundial d'esquash. Es va classificar, com diem, pels vuitens de final i, a més, per segon cop consecutiu, perquè, com recordaves, Adri, a l'Alan British Open també va accedir als vuitens abans de retirar-se pel protocol Covid. Iker Pajares és el número 34 del rànquing mundial, així que quedar entre els 16 primers al final...
Farà un bon mos a la classificació, jo crec.
Sí, segur, quan s'actualitzi, perquè de fet aquest CIP Egyptian Open encara està en marxa, encara s'han de disputar els últims partits. Si no m'equivoco, crec que encara quedaven les semifinals i la final, així que caldrà esperar uns dies per veure com s'actualitza el rànquing, però home, Pajares, insisteixo, número 34, quedar entre els 16 primers en dos tornejos seguits, doncs evidentment és tota una fita per ell.
Molt content d'haver entrat dins els 16 primers del campionat, i és el segon campionat consecutiu Gran Slam que aconsegueixo entrar entre els 16 primers, així que estic molt content amb els resultats que estic obtenint i segur que es veuran aviat els resultats en el rànquing.
Ho hem comentat al principi i, a més, no és la primera vegada que ho diem. L'esquash és un esport que causa autèntic furor i que mou molts calés a l'Egipte. Crec que ja en l'anterior edició d'aquest Open d'Egipte el mateix Pajares ens explicava que tot el que embolcalla la competició com a tal és molt espectacular. Aquest partit contra Moment el va jugar directament entre piràmides.
Sí, sí, l'escenari és espectacular. Per qui no ho hagi pogut veure, a la nostra web, a radiosabadell.fm, ja hi ha la notícia penjada amb un vídeo on es pot veure aquesta pista central, i és realment espectacular, perquè qui conegui una mica les pistes d'esquash, Adri, doncs normalment t'imagines les parets blanques, no?
Espai tancat,
aquestes pistes de vidre, no? Transparent, i segons quin paisatge tinguis, evidentment, al voltant, doncs encara impressiona més, i en el cas d'aquest Open d'Egipte, doncs amb vistes a les piràmides, amb el públic entregadíssim, les pistes realment plenes, realment va ser una experiència molt positiva per Pajares, pel resultat, però també pel que va viure en aquest partit contra Tarek Momen.
La tercera ronda es va disputar a la pista de vidre davant de les piràmides. Per mi era una experiència totalment nova i amb unes condicions molt dures, molta calor, molta humitat, molt de vent, sorra que entrava a la pista, hi havia insectes dins la pista, unes condicions dures i a les que no estava acostumat. Això juntat amb, bueno, amb la meva condició física, estava molt, molt cansat i molt deteriorat de la primera i segona ronda, doncs bueno, vaig caure a tercera ronda amb el cap de sèrie número 3 del campionat.
Doncs la fatiga acumulada de l'Iker Pajares, que si li sumem a tots aquests condicionants extra que tenia la pista, que deia el sabadellenc, que al final va agafar en un mal moment... Mm-hmm. I que se m'entengui la broma de jugar mm-hmm. contra Moment a l'esquashista local. Ara, això no s'atura, d'aquí a dues setmanes canviem l'Egipte pels Estats Units, doble cita allà, i a més no passarà ni per casa després.
No, déu-n'hi-do el mes d'octubre que té Iker Pajares. Primer amb la disputa del US Open a Filadèlfia a partir de l'1 d'octubre, després disputarà un torneig a Cleveland i després cap a Qatar, així que déu-n'hi-do com d'atrafegat serà el desè mes de l'any pel sabadellenc.
Doncs del CIP Egyptian Open, el US Open de Filadèlfia, després Cleveland Open i tot plegat rematat amb el Qatar Clàssic. Sergi Parc, gràcies, fins ara.
Fins ara, Adri.
Una mica més a prop haurà d'anar el nostre proper protagonista a Palma de Mallorca, concretament, per intentar batre un rècord històric, però que té el seu què. Històric segurament per la quantitat d'anys que fa que es va aconseguir, però segur que tots teniu en ment el famós rècord de la hora de Miguel Indurain. Doncs no és aquest, o sigui que remunta més enrere i perquè té matisos en quant a la homologació. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies.
Avui has estat parlant amb el Pep Tatxer, amb el ciclista sabadellenc, que de fet ja ha fet una marca similar. Recordem, estem parlant del rècord de la hora de ciclisme en un velòdrom. Per tant, interpreto Oriol, que és fer voltes tantes com puguis durant 60 minuts a un velòdrom, en aquest cas al Palma Arena, a l'Illes Balears, i intentar batre el registre anterior.
Exacte, el registre anterior és de 1971, es va intentar superar i es va superar per Miguel Indurain, però a causa de la reglamentació se li va retirar, es va desposseir d'aquest rècord que tenia el ciclista. El mateix Tatxer, com has dit, intentarà superar aquest rècord de 1971 al velòdrom Illes Balears, i ell mateix ens ha explicat ben bé com funciona aquest rècord.
tracta d'una hora, un ciclista tot sol, vale? Sense cap mena d'assistència ni ajuda, no pots portar ni rellotge ni aigua, és a dir, amb una bici de pinyó fixa sense frens, tu sol, has de fer els màxims quilòmetres possibles dins dels 60 minuts.
O sigui que al final estem parlant de gairebé no tenir cap referència. Per això també t'has de preparar, suposo, de no tenir rellotge, aigua, referències...
Exacte, sobretot és amb el tema de la bicicleta, que no pot ser una bicicleta modificada, com explicava, de pinyó fixa, i això és el que va fer que es desposseís el rècord a Miguel Indurain. Ens ha explicat Tatxé també que aquesta preparació ha de ser molt específica, perquè al cap i a la fi són 60 minuts, no tens rellotge, que és el més important, per tant, no saps si el ritme que portes és el correcte, si aguantaràs, quanta estona més podràs durar donant voltes a la pista. Ens explica Tatxé com és aquesta preparació.
És una preparació molt específica. Has d'anar durant una hora a tot el que dona el teu rendiment, no? És a dir, que no pots sortir ni massa fort ni massa fluix. És a dir, que com més constant sigui en velocitat i en potència, doncs millor, més lluny arribaràs, no?
De quan estem parlant, més o menys?
Estem parlant que ell mateix té el rècord de màsters de 40 a 44 anys i és de 46 quilòmetres i 300 metres. Actualment el rècord que té des de l'any 1971, que segueix vigent, és de 41 quilòmetres amb 600 metres.
Per tant, ho tindria al seu abast si repeteix el que ja ha fet.
Exacte, només fa falta que ell mateix repeteixi la fita, i ens ha explicat que ell es veu clarament optimista a l'hora d'aconseguir-la.
El dia aquell, doncs, està inspirat i trobar-se molt bé, que no hi hagi cap problema, i saber patir una mica bastant durant aquella hora, i esperem. Jo de moment estic bastant esperançat de que sí que ho podré aconseguir.
Doncs el Pep Tatxé intentant el rècord històric de la hora, crec que simplement queda dir quin és l'escenari, i el sabem el dia en qüestió que ho ha de fer.
Exacte, Tatxé ho intentarà el pròxim 11 d'octubre, que si no m'equivoco és dilluns. Estarem atents a les evolucions i com entrena, i explicarem exactament com li ha anat.
Gràcies, Oriol, fins ara.
Moltes gràcies.
Acabem el programa d'avui, aquesta versió podcast de l'Hotel Suís, amb tres apunts molt ràpids, molt picadets. El primer, precisament, de ciclisme, perquè avui ha començat el Tour de Luxemburg. Ho fa amb la presència de David de la Cruz, que vestirà el dorsal número 3 en una de les últimes proves que farà amb el mallot del Team Emirates. El dorsal número 1 serà per una de les grans joves promeses del ciclisme espanyol, Juan Ayuso. 5 etapes a Luxemburg, la primera avui, en marxa ja, 140 quilòmetres amb 4 punts de muntanya, i en final a Kirchberg. A més, quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, hi ha partit avui de waterpolo. Podríem dir que arrenca la temporada oficial, per així dir-ho, de l'Estelpool Natació Sabadell de waterpolo masculí, que s'enfrontarà a un recent ascendit, al Rubí, duel vallesà, per tant, a l'anada dels quarts de final de la Copa Catalana. De moment encara no és lliga, és preparació també, per què no dir-ho, de cara al 2 i 3 d'octubre l'estrena a l'Eurocup, a la competició europea, i probablement sigui també el debut del montenegrí Dragan Vanisevic, del Boya, que arriba del Jadran Hercek Novi, que ja fa setmanes que s'entrena a les ordres de Kim Kulet. El bielorrus Averka encara no ha arribat, amb problemes burocràtics, però també és el caure. I simplement comentar que s'ha suspès l'amistós que estava previst jugar avui al grup de Raona de tercera divisió de futbol sala i l'Escola Pia de segona B. Per tant, no havent-hi partit avui de preparació, la següent cita per l'equip de Pedro Donoso pel conjunt escolapi serà ja de Lliga, serà dissabte a les 4 de la tarda a casa contra l'Ibiza. Tindrem temps aquesta setmana per parlar a fons d'aquesta prèvia de l'inici de la Lliga de la segona B de futbol sala enguany amb 3 equips de la ciutat. Per part del grup de Raona encara té temps per jugar algun amistós més, com el d'aquest cap de setmana a Santpedor. Amb aquest apunt de futbol sala, ara sí, arribem al punt final del programa. Podeu escoltar-lo, com sempre, al podcast de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, i el trobareu també a @radiosabadell a la xarxa socials. Des del control de so, el Roger Benet. Que vagi bé. Demà més. Adéu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.